IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Bon vespre a tothom i benvinguts una setmana més a Fila 3. Avui no podran comptar amb la presència d'en Rodo, ja que es troba de viatge fent un bolos presentant la seva darrera obra. Per això sí, no estaré tota sola, ja que d'aquí una estona ens acompanyarà un bon amic meu per comentar la pel·lícula que he triat per aquesta setmana. Es tracta d'un film de l'any 2000, ambientat als 70, protagonitzat per un jove crític musical de la revista Rolling Stones, que se'n va de gira pels Estats Units amb una banda rockera, puntera en aquell moment. Imagina que ja sabeu de quina pel·lícula estic parlant. Casi Famosos, de Cameron Crowe.
Diga.
Soy el editor musical de la revista Rolling Stone.
¿Es usted mismo William Miller?
Sí, soy yo.
Debería escribir para nosotros.
Del director y guionista de Jerry Maguire, Cameron Crowe.
Si quieres ser periodista de verdad, no puedes ser amigo de las estrellas de rock.
Tú haznos quedar bien.
La cosa se te pondrá fea, te invitarán a copas...
¡Y nada de drogas! ¡Y nada de drogas!
¿Van a invitarte a viajes en avión?
¡Es Bowie!
¿Vas a conocer chicas?
Nosotras no somos groupies. No nos acostamos con esos tíos. Solo mamadas y basta.
¡Amén!
Yendo de gira con la banda...
Mi hijo ha sido raptado por una banda de rock.
Lo que se gana en alegría...
Hay ácido en la cerveza de los vasos rojos.
¿Cómo se sabe cuando hace efecto?
¡Soy un dios dorado!
Se pierde en inocencia.
Vamos a desflorar al crío.
Quiero el artículo dentro de 4 días.
Ha llegado tu hora.
Y hay mucho que contar.
¿Está William, por favor? ¿Eres Marianne, la de la hierba?
Además de la música.
¿Qué es lo que te encanta de la música?
Para empezar, todo.
¡Vamos a morir!
Si ocurriera algo, quizá nos lo haya dicho claramente. Os quiero mucho a todos.
Yo me acosté con Marna, Dick.
Yo también.
Y yo también.
¡Yo soy Kane!
Casi Famosos.
¿No tienes amigos normales?
La gente famosa es más interesante.
La peli tracta, com dèiem, d'un jove anomenat William, interpretat per Patrick Fugit, que comença a fer feina com a crític a diferents revistes fins que arriba l'oportunitat de col·laborar amb la mítica revista Rolling Stone. I pel seu primer treball amb ells proposa realitzar un article sobre la banda Stillwater.
Stillwater? Un grupo de poca monta, en cancha... Sacan su tercer álbum, empiezan a sonar... ¡Cojonudo!
Que sean unas 3.000 palabras. Se unirá a la banda en gira.
Corremos con los gastos, que ellos no paguen nada.
Per aquesta aventura comptarà amb una sèrie d'aliats que li ajudaran a resoldre les seves complicacions, com el legendari periodista musical Lester Banks, conegut pels seus reportatges a revistes com Cream, Playboy o la mateixa Rolling Stone, aquí interpretat per un excepcional Philip Seymour Hoffman.
Stillwater! Ojo, mucho ojo con la revista Rolling Stone, porque seguro que te cambian el artículo, lo reescribirán y lo convertirán en bazofia.
Pero aparte de eso... ¿Qué tiene de malo?
Amigo mío, estás entre nubes. Mira, escribe el artículo. ¿Qué más da? Sí, te irá bien. Pero recuerda esto. No lo hagas para ser amigo de una gente que solo intenta utilizarte para alimentar un deseo capitalista de glorificar a estrellas de rock inútiles como Stillwater. Que esos comerciantes de bazofia no te cambien nada.
Comerciantes de bazofia. Me gusta.
Sí, comerciantes de bazofia.
O el personatge de Kay Hudson, Penny Lane, la líder d'un grup de groupies de la qual en William es queda enamorat.
¿Cuántos años tienes?
18.
Yo también. ¿Y cuántos tenemos?
17.
Yo también.
En realidad son 16.
Yo también. ¿No tiene gracia? La verdad suena muy diferente.
Tengo 15. ¿Cómo te llamas de verdad?
Jamás te lo diré.
Però abans de continuar parlant de la pel·lícula, crec que és el moment d'escoltar una de les cançons de la banda sonora, ja que la música és un dels elements fonamentals de Casi Famosos. Durant tot el film podem sentir clàssics de Black Sabbath, Jimi Hendrix, Cat Stevens o Led Zeppelin. I, precisament, començarem amb un dels temes de la banda fundada per Jimmy Page, Tangerine, inclosa originalment al seu àlbum Led Zeppelin 3. Dijous a IB3 Ràdio et toca la fila 3. Aquí seguim, a fila 3, avui parlant de Casi Famosos, una pel·lícula, com hem dit, dirigida per Cameron Crowe, que d'alguna manera podríem definir com autobiogràfica, ja que en Crowe, abans de debutar al cinema, es dedicava al periodisme musical. En els seus inicis escrivia diferents publicacions i també va començar molt jove a treballar per a Rolling Stone, entrevistant a artistes com Bob Dylan, Eric Clapton o David Bowie. De fet, segons diuen, Cameron Crowe va ser el col·laborador més jove que va passar per la revista.
Venga. Dispara, estoy listo.
Hay que estar deprimido para escribir una canción triste y enamorado para escribir una canción de amor. ¿Te sale mejor la canción si va de algo que te ha pasado? Como Love Thing. ¿Dónde la escribiste? ¿De quién habla?
¿Desde cuándo te has vuelto tan profesional?
De fet, moltes de les anècdotes que es conten durant el film estan basades en situacions reals. Per exemple, recordeu l'escena ja mítica en la que el líder de Stillwater està drogadíssim i es llança des del terrat a una piscina? Balconi?
¡Soy un dios dorado!
¡Sí, Russell!
¡Soy un dios dorado!
¡Oye, Russell! ¡No saltes!
Y puedes decirles a los de Rolling Stone
que mis últimas palabras fueron... ¡Estoy colgado!
Creo que debemos mejorar esas últimas palabras.
Vale, ya lo tengo. Lo tengo. Esto es mejor. Últimas palabras. Me flipa la música. ¡Estoy colgado!
Oye, bájate de ahí y volveremos al hotel.
De acuerdo.
¡Ah, venga!
Però tot això està inspirat en un fet que suposadament li va passar a Robert Plant, el cantant de Led Zeppelin. Es veu que també va cridar allò de «Soy un dios dorado» mentre estava a un hotel mirant cap a Sunset Street.
És una teoria de la que puedes pasar olímpicament. La música, en fin, la verdadera música, no solo el rock and roll, te elige a ti. En fin, en tu coche o a solas, cuando la escuchas con cascos, ya sabes, con esos inmensos puentes y los coros de ángeles en el cerebro. Total, que es como un lugar aparte, aislado del enorme y pacífico regazo de América.
Es un gran honor tener aquí con nosotros en San Diego al mejor crítico de música rock del mundo y editor de la revista Cream, Lester Vance.
¿Los Doors? ¿Jim Morrison? Es un payaso borracho que finge ser poeta.
Los Doors me gustan mucho.
Pues yo prefiero los que por lo menos se atreven a ser payasos borrachos. Lo cual los hace poéticos. Ah, a ver, un poco de White Light, White Heat. ¡Iggy Pop! ¡Amén! Voy a poner esto, aunque no esté puesto a lista.
Lester, ¿no crees que es un poco temprano para eso?
Para mí no.
Bien, pues hemos estado con Lester Vance, yo soy Alice Wilton y esto es Iggy Pop.
També és real que en Cameron Crowe i Lester Banks es varen conèixer i per això li va voler retre homenatge amb el personatge de Philip Seymour Hoffman. El que no és del tot real és la banda protagonista de la pel·lícula, Stillwater, perquè sí és vera que als anys 70 va existir una banda de rock anomenada Stillwater, però no té res a veure amb la que va crear en Cameron Crowe per Casi Famosos. Així que podrien dir que la que surt a la pel·lícula és fictícia. Per això sí, els hi va demanar permís per emprar el seu nom. I quan varen veure el primer muntatge, era tan bona que varen dir que sí, que els encantava la idea.
Vais a salir en la portada de Rolling Stone.
No lo he dicho, pero estoy seguro.
¿Hablas en serio? ¿La portada de Rolling Stone? Y lo hemos conseguido juntos. Y no olvidéis que no te ponen por un solo éxito en la portada de la puta revista Rolling Stone, tío. Joder, ¿cómo lo voy a disfrutar? Cuando compré esa revista por primera vez, salían los Beatles en la portada. ¡Los Beatles! Ellos son cuatro, nosotros somos cuatro.
We take all kind of pills and give us all kind of thrills, but the thrill we never know was the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of a Rolling Stone. Rolling Stone, wanna see my picture on the cover. Gonna buy copies for my mother. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone.
Bé, ells no varen ser els únics els que li va agradar la pel·lícula. Casi Famosos va funcionar força bé a les taquilles. Els crítics de l'època varen quedar satisfets i el film va guanyar més de 50 premis per tot el món, incloent l'Oscar al millor guió per a Cameron Crowe.
Oh, tío. Te has hecho amigo de ellos. Mira, la amistad es como el alcohol que te meten, porque quieren que te emborraches y que te integres en su rollo.
Bueno, ha sido divertido.
Porque te han hecho sentir en la onda. Oye, tío, yo te conozco y tú no estás en la onda.
Ya lo sé.
Hasta cuando creía que lo estaba, sabía que no.
Porque no estamos en la onda.
I és que el seu guió tenia tots els punts per triomfar, amb una bona mescla de drama, humor, una bona trama... Bé, de fet, en Cameron Crowe li va enviar una còpia de guió a Steven Spielberg per conèixer la seva opinió i Spielberg li va dir que no s'havia de pensar, que havia de rodar tot el guió tal qual. I més o manco ho va fer, bé, llevat d'un moment divertit entre en Patrick Fugit i na Kate Hudson, que segons conten va ser una mica improvisat.
He tomado una decisión. Voy a vivir en Marruecos durante un año. Necesito una nueva pandilla. ¿Quieres venir?
Sí. Sí, claro.
¿Seguro?
Pregúntamelo.
¿Quieres venir?
Sí, sí.
Tienes que llamarme.
De acuerdo.
Empieza el espectáculo.
Empieza l'espectacle, empieza.
I ara, mentre arriba el nostre convidat d'avui, escoltarem un tema de Stillwater. No dels originals, sinó dels que surten a Casi Famosos. I, per cert, les lletres de les cançons foren escrites per Nancy Wilson, Peter Frampton i el propi Cameron Crowe. I varen sortir temazos com aquest Fever Dog.
A Filatres, el vespre de dijous, i descobreix el rerefons de les pel·lícules amb Adela Peraita i Rodo Gené.
I com avui la nostra pel·lícula està protagonitzada per un crític de rock, hem volgut convidar al programa un periodista especialitzat en cultura musical per comentar alguns aspectes amb ell i conèixer la seva opinió. Fernando Merino, bon vespre.
Bon vespre.
Moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona amb nosaltres.
Jo estic encantat de la vostra presència i de la meva companyia.
I ho agraïm.
I endavant.
Vinga, pues espero que t'agradi la pel·lícula que hem triat avui.
casi famosos. ¿Lo conoces?
Sí, sí. La verdad es una película que... tengo una primera part, de qualque manera, que va ser dels anys 80, i després ja ve aquesta pel·lícula de l'any 2000, i a mi totes aquestes històries de la carretera, de la música a la carretera, sempre m'han encantat. Vull dir que m'ha agradat.
Sí, bueno,
però fa temps, ja estic mig oblidat, però bé.
Bueno, a lo millor te la recordarem un poc, no?
Sí, jo crec que sí.
Escoltant aquest programa. Fernando, tu ets crític musical, però també vares estudiar audiovisuals. Conta'm un poc com varen ser els teus inicis.
Pues mira, som crítics musicals perquè vaig començar estudiant audiovisuals i de pura casualitat vaig acabar. Jo la meva intenció era la direcció de cinema, que aquesta era la meva intenció. Però les circumstàncies me van endur a tornar a Palma, jo vaig estudiar a Madrid, ja estava instal·lat a Madrid, quan vaig tornar però van cridar per una feina, i ja una vegada aquí, jo estava, havia tota la dècada dels anys 70 havia col·laborat amb el diari de Mallorca en concret, i clar, tenia uns contactes amb el periodisme i vaig entrar a col·laborar d'una manera molt més permanent, molt més continuada, i a poc vaig entrar a la ràdio, per exemple, i el que volia ser director de cinema va acabar 20 anys crític de cinema i després treballant a una ràdio pública durant una sèrie d'anys i escrivint al dia, a la premsa escrita. I als inicis, quan jo estudiava, vaig tenir uns anys universitaris molt intensos en aquell moment, i per exemple vaig col·laborar amb un festival de cinema independent ja al final de la dictadura, que era la Setmana Internacional de Cinema d'Autor de Benalmàdena, i m'escrivia, per exemple, El Zono, que era una revista underground de l'època, ja està desapareguda, però vull dir que és una vida normaleta.
Pues, más o manco com es protagonista de sa pel·lícula, no? Vares escriure a revistes independents, no?
Sí, el que passa és que el director de la pel·lícula sí volia ser guionista.
Digue'ns, quins són els gèneres musicals dels que més t'agrada escriure?
Mira, qualsevol, t'ho diré. En la meva trajectòria he tocat... Jo vaig començar fent pop, rock... amb els meus viatges he fet tota la ruta del blues, vaig fer Nova Orleans, el jazz de Nova Orleans, Memphis, Nashville, Saint Louis, vull dir, he recorregut tota aquesta zona que és la que va generar, i és que a mi m'agrada molt d'entrada, m'agrada molt el country, el country rock. Hi ha un countrypolitan, que és John Denver, per exemple, però després està el country rock, Mel Haggard i companyia, que són els que m'interessen, no? Però he fet de tot, vull dir, inclusiu he fet música clàssica, estic fent ara música clàssica, però jo trobo que no estan relacionats, però són compatibles, vull dir, són músiques que és una espècie d'eclecticisme ja assumit.
Però bueno, el que més t'agrada és el country rock.
El country, country.
Per deixar-ho ben definit. Avui xerram de Casi Famosos, que està protagonitzada per un crític de música. No n'hi ha moltes pel·lícules que estiguin protagonitzades per crítics musicals, no?
No, la veritat és que no. Tenint en compte més que aquesta pel·lícula està ambientada en els anys 70, és a dir, l'any 72, Cameron Crowe tenia 15 anys, que són els anys del protagonista de la pel·lícula. Realment, ell va començar a escriure a Rolling Stone quan tenia 17 anys, l'any 74. Ja als 15 anys escrivia a revistes undergrounds. Però clar, és que és un moment específic. La dècada, tu ten en compte que la dècada dels 50 és la creació d'una música generacional, el rock and roll. Els anys 60 és una compulsió total de de revolucions, tant de tipus musical com inclusiu polític, etc. No? I els anys 70 ja hi ha una generació que té un passat que li és propi, i és quan se comença a analitzar la situació, quan tu comences a fer reflexió sobre el que significa la música en la teva vida, no? Tenint en compte que els americans, aquí a Espanya, a Balears, que els joves tinguin llibres de música no és habitual,
no.
En canvi als Estats Units sí és habitual que els joves tenen llibres i tal, no? Aquesta pel·lícula és molt singular, és a dir, crítics musicals no és un tema que realment sigui interessant a nivell de ficció. En aquest cas sí ho és, perquè no és tant el crític musical, sinó com és l'anàlisi de com la música on the road, de qualsevol manera, en una generació que és la generació de la guerra del Vietnam, per exemple, és una dècada molt convulsa, i això fa que la pel·lícula realment el que interessa és el moment de les drogues, i el que interessa és la reacció de la joventut, de gent de 20 i pocs, que està està visquent una dècada fonamental per la cultura underground inclusiu, i un jovenat de 15 anys que són els ulls verges que estan mirant aquesta història.
Mos has ambientat molt, molt bé aquesta pel·lícula, la veritat. Però tu creus que la figura del periodista està ben reflexada aquí, a la pel·lícula?
Ja he dit que no és el més important.
No,
és a dir... Per exemple, no recordo el títol de la pel·lícula, però era Reinaldo y Clara, de Bob Dylan. Reinaldo y Clara de Bob Dylan és un documental de la gira de la Rolling Thunder, i tot i que no hi ha una figura física del periodista, sí hi ha una veu en Bob que te va explicant tot el procés. I aquí tens la visió, el que estàs explicant és la visió que té el crític del que està passant.
Uh-huh.
En canvi, en Casi Famosos no és el cas. És a dir, Casi Famosos és la pèrdua de la virginitat d'un jovenet.
Uh-huh.
Un jovenet que s'està descobrint el món i està descobrint certs aspectes de la cultura musical que desconeixia. No? I clar, en aquest sentit, jo no trobo que sigui el punt de vista d'un periodista musical, però sí el punt de vista generacional. Això sí que està molt present a la pel·lícula.
La pel·lícula trata també molt el que tu has dit, més de la situació, el moment que s'està visquent musical, el que ell veu, no? Tu creus que també està ben ambientat el que són els backstage i les gires?
Sí, i el puc dir perquè jo he fet backstage. I clar, en la teva trajectòria, quan durs un temps, tot i que a la pel·lícula hi ha una frase molt interessant que diu que si vols escriure de sobre música no te facis amics dels músics. I el trobo que és una veritat impressionant i s'ha d'aplicar. És praxis del periodisme musical. No pot tenir una relació d'amistat. T'ha de mantenir amb una certa distanciament, no? I, però clar, tens una relació amb el món de la música en un món petit, com per exemple és el nostre, que te du a entrar directament en el backstage, no? I en aquest sentit, clar, la pel·lícula estan parlant de paraules majors, parlant ja d'una dècada al país que revoluciona, que li ha robat a Anglaterra, a Gran Bretanya, el protagonisme de la música jove, la dècada dels 70, no? Que això és majúscul en tot moment, no? I està molt ben reflectit en aquest sentit, perquè ja t'he dit, com que és una visió d'una generació, també s'ha de mirar pels ulls d'aquesta generació i posar èmfasi a una iconografia que és pròpia del moment.
Hi ha un parell de moments a la pel·lícula que en Lester Banks, en Philip Seymour Hoffman, comenta que a principis dels 70 se comencen a marcar el final del rock and roll.
Oye, lo que escribes está muy bien. Lástima que te hayas perdido el rock and roll. Se acabó.
¿Qué se acabó?
¡Se acabó! Has llegado a tiempo para el estertor final. El último suspiro, el último gesto.
Al menos veré eso.
¿Tú estás de acuerdo?
Sí, pero no. Vull dir, entenc la qüestió. És a dir, el rock and roll, per jo, l'autèntic rock and roll és l'any 1956, si vols ser molt generós, però el normal és 1957, fins al 1959, punt pelota. A partir d'aquí, el rock and roll és una altra història. El rock and roll és un moment històric molt concentrat i molt reconegut. El que sí que és correcte és que la dècada dels anys 60, fins a arribar als principis dels 70, que està ambientada la pel·lícula, el rock and roll està visquent perquè no hi ha una alternativa a la música electrificada. És el famós problema de Bob Dylan quan agafa la guitarra elèctrica, és el gran escàndol. S'ha passat a un bàndol que no li corresponia a la música que estava fent fins a aquell moment, no? I clar, però quan arribem al 72, què passa? Què és la música és moviment cíclic. I així com als anys 80 hi ha el punk, que és una reacció al rock sinfònic, el rock sinfònic dels anys 70 és una reacció al rock and roll dels anys 50-60. Per això diu el personatge que és l'any 70 pocs, és la data de funció del rock and roll, correcte en aquest sentit. Però històricament, fent historiografia, no és exacte.
Què et sembla la selecció musical que en Cameron Crowe va fer per ambientar el seu film? Són bones les seleccions?
Home, és una selecció molt diversificada, que és el que té d'interessant aquesta banda sonora. Que jo recomano anar al videoclub i per mirar la pel·lícula, perquè, a més, és una pel·lícula que recull molt bé els moments de la música, i la música, en aquest sentit, pues, és que pots escoltar des de Simon & Garfunkel, te'n pots anar a Cat Stevens, te pots anar a Yes, a Who, te pots anar a Allman Brothers... Beach Boys, és a dir, és tota la música dels anys 60-70, perquè tenen en compte que si la pel·lícula està ambientada a principis dels anys 70, ha d'entrar música dels anys 60 inevitablement, no? I és molt curiós, no és normal trobar una pel·lícula en la qual la banda sonora és molt diversificada, però és coherent, que és el més important.
Ens hauries de triar un tema d'aquesta banda sonora.
Hi ha grups que a mi, per exemple, als anys 70, Cat Stevens m'encantava. Sí. A mi Elton John també és una part de la meva joventut. Però a mi de qualque manera el que te podria contar la meva història de viatges i de descobrir el seu bressol, el que és la música tradicional americana, que és el jazz, el blues, el country, pues clar, la pel·lícula, hi ha dos grups, ja no solistes, no, perquè no hi ha pràcticament solistes en aquesta línia, però sí, hi ha dos grups que se corresponen, per exemple amb el country, que és la música, tenint en compte que el rock and roll és la fusió de qualque manera de la balada irlandesa i la veu del blues. Això és un poc el rock and roll. Uh-huh. En canvi, el country participa també del mateix, però no és una, però la mescla d'Issa és un ritme diferent, però és pràcticament el mateix, no? I aquí, la banda sonora de dues bandes que m'agraden molt, totes dues, Allman Brothers i Leonard Skinner, i per una especial debilitat cap a Leonard Skinner, perquè van ser els grans definidors dels himnes de generacionals en Sweet Home Alabama. Uh-huh. També aquí han tingut grups a la movida que han fet les seves representacions particulars de Sweet Home Alabama, i clar, en aquest cas, com que hem de triar un tema de la banda sonora, pues jo triaria Simple Man.
Fernando, ha estat tot un plaer. Espero que ens tornem a trobar o que te puguem tornar a convidar a...
Comptau amb jo quan vulgueu. Per jo també ha estat un plaer.
Fins aviat. Te despedim amb la cançó que has triat de Lynyrd Skynyrd, Simple Man.
És un bon comiat.
Vinga, pues amb Simple Man despedim en Fernando.
convit. Passa i seu a la fila 3 d'IV3 Ràdio, amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Més fosc. Més tard. Més estrany encara. Carrebola Formentera comença a la mitjanit.
A IV3 Ràdio.
Fila 3 et presenta la banda sonora de...
Casi Famosos.
A IV3 Ràdio. Amb la banda sonora de...
Casi Famosos.
A IV3 Ràdio.
Last time I said
Tres Ràdio, escoltes la banda sonora de...
Casi Famosos.
Fila 3. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. amb la banda sonora de...
Casi Famosos.
A IB3 Ràdio.